Tempesta política per un acord de govern sobre el Hard Rock aprovat discretament en plena negociació pels pressupostos. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El dia 27 de febrer, 30 minuts abans de signar l'acord de pressupostos amb el PSC, el govern d'Esquerra va renovar el seu compromís per fer d'intermediari en la compravenda dels terrenys on s'ha de fer el Hard Rock, Joan Botà.
En públic, el govern d'Aragonès ha insistit els últims mesos que no tenia cap marge per frenar el macroprojecte i fonts del govern sostenen que l'acord destapat avui no canvia res. Els comuns, que demanaven un gest contra el Hard Rock per aprovar els pressupostos, acusen el govern de mentir-los a ells i a la gent.
La informació l'ha destapat aquest matí el diari La Directa. Com hi ha reaccionat el govern? Palau de la Generalitat, Albert Prat.
Doncs treuen ferro a la notícia i asseguren que es tracta d'un tràmit que no implica cap canvi, però que s'havia de fer per actualitzar el preu dels terrenys. A poc més de 24 hores perquè comenci la campanya, aquesta informació ha enganxat el president aragonès de viatge a Irlanda del Nord.
Hem estat transparents i és simplement un acord de caràcter tècnic que no canvia ni el rumb ni la naturalesa del projecte que hi havia fins ara.
L'entorn del candidat, això sí, està preocupat pel moment en què ha sortit a la llum aquesta notícia, tenint en compte que les enquestes no juguen a favor d'Aragonès i que es tracta d'un tema espinós per Esquerra.
Aquesta és la versió del govern. Els comuns i la CUP, en canvi, parlen d'escàndol.
Sentiu Jessica Albiach i Laura Vega.
En política es pot discrepar. Es poden confrontar diferents models de país. Però el que no es pot fer és mentir.
Que Esquerra ens digui que el seu model no és el Hard Rock, però que 30 minuts abans estiguin facilitant que això es mantingui, ens sembla molt greu.
La polèmica, doncs, està servida a les portes de la campanya electoral i tapa ara mateix la segona compareixença del candidat del PSC, Salvador Illa, en una comissió del cas Coldo, en aquest cas al Senat, prevista per d'aquí a dues hores.
De fet, avui a Madrid el focus està posat en la denúncia per corrupció o tràfic d'influències que investiga un jutjat de Madrid contra la parella de Pedro Sánchez.
Més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
La denúncia l'ha presentada el sindicat d'extrema dreta Manos Límpies i el jutge ha acceptat investigar Begoña Gómez per aclarir si va aprofitar la seva influència per aconseguir diners i contractes del govern espanyol per empreses amb qui col·laborava. La decisió ha indignat Pedro Sánchez. La Moncloa critica que és una denúncia falsa i en responsabilitzen el PP i Vox.
En un dia com avui, a pesar de tot, sigo creyendo en la justícia de mi país, en la autonomia, la independència, en su caso, en la separació de poderes.
Mentrestant, la Generalitat vol controlar més el lloguer de temporada i el lloguer d'habitacions per evitar que aquestes dues modalitats es puguin utilitzar per esquivar els topalls en els preus dels lloguers implantats aquesta primavera. Tornem a Palau ara amb Jordi Canal.
Només es consideraran lloguers de temporada els relacionats amb l'oci i les vacances. Els que es firmen ara com a temporada per estudiants i treballadors desplaçats o acompanyants de persones hospitalitzades hauran de complir la llei d'habitatge i també el control de preu, independentment de la durada. Un lloguer per habitacions, a més, no podrà superar els límits que hagin de complir els pisos sencers.
En la informació internacional, l'Iran adverteix Occident que les sancions internacionals no els doblegaran. Això quan Europa i els Estats Units n'impulsen de noves, sobretot destinades a dificultar la fabricació de drons.
Uns aparells que l'Iran va fer servir en el seu atac contra Israel de fa 10 dies i que el país també ven a Rússia, que els utilitza en la guerra contra Ucraïna.
Enviat especial a l'Iran, Quim Olivares, com afecta tot plegat el dia a dia de la població iraniana?
Els iranians es queixen que aquestes sancions no afecten la gent al poder, sinó els iranians al carrer. Avui hem comprovat com l'atac israelià de divendres passat va fer caure el valor de la moneda local, el rial, respecte del dòlar i l'euro. Hem visitat algunes oficines de canvi.
De tornada a Catalunya, la segona nit seguida de temperatura sota zero a la plana de Lleida fa preveure danys als cultius que no tenen sistemes antigelades, Estela Bussoms.
Són sobretot fruiters i vinyes de les puntelades més fredes en poblacions com Ivars de Noguera o a la Vall del Corb, on els termòmetres s'han desplomat fins als 3 o 4 graus negatius. El sector reclama ajuts directes per instal·lar espersors i cremadors que minimitzen els danys de les gelades.
I a la cultura, Joan Manuel Serrat és guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts.
El jurat reconeix el cantautor per una trajectòria artística que l'ha convertit, celebren en un referent cívic a favor del diàleg i contra la crispació.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui el Barça debuta als quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet jugant contra l'Olympiacos.
Guanya el millor de 5 partits i els blaugranes començaran jugant avui al Palau Blaugrana. Al Catalunya Migdia sabrem com hi arriba l'equip de Roger Grimau. A les 6 de la tarda es juga el derbi català de la Lliga Femenina de Futbol amb un Llevant Les Planes que necessita puntuar per salvar la categoria i un Barça que reserva jugadores pensant en la tornada amb el Chelsea. I Joan Laporta anirà a Madrid per reunir-se amb el comitè tècnic dels àrbitres per parlar del gol fantasma del Clàssic. El Barça, però, ja sap que no podrà revisar cap imatge.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs avui diferents accidents compliquen el trànsit. D'una banda, us trobareu amb bus a l'autopista del Garraf, la C32 a Viladecans, a Sant Boi, sentit Barcelona. Per què? Doncs perquè hi ha l'incendi d'un vehicle i s'hi està treballant. També afecta a Sant Boi, sentit Castelldefels. Han retirat un turisme accidentat a l'inici de la C58 de sortida de Barcelona i ha deixat congestió a la Pota Nord des de Badalona i a la Ronda Litoral des de la Vila Olímpica, tot fins al nus de la Trinitat. També ha aturat la Ronda de Dalt de Sant Gervasi a Horta, sentit Besòs, i la Ronda Litoral al tram de Fòrum, sentit Llobregat. I encara afegir retencions a l'AP7 de Santa Perpètua a Barberà, lateral a Barberà i a Cerdanyola en tots dos sentits, i a l'eix transversal a Manresa, a la C25, sentit Girona, per obres.
Tot això, la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ara mateix hi ha molta estabilitat a Catalunya. Venim de dos dies amb molta activitat i he vist els mapes i, escolta'm, en venen uns quants dies moguts, no?
Doncs sí, venen dies moguts a partir de demà a la tarda i sobretot tardes posteriors, fins i tot el cap de setmana en alguns moments del matí i potser en un moment més generós i més general de cara a dilluns que ve. Dia a dia ho haurem de seguir perquè és inestabilitat primaveral de mal precisar a dies vista, però sí, entrem en aquests 7 dies derruixats i sobretot d'estabilitat. Que tot i que no ha de fer calor els pròxims dies, hi ha una recuperació de la temperatura i, sobretot, ja no es tornaran a repetir les glaçades en zones agrícoles interiors.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El govern de la Generalitat va renovar el compromís amb el Hard Rock, al Camp de Tarragona, moments abans de signar el pacte de pressupostos amb el PSC. El moviment es va fer amb una discreció absoluta i l'ha destapat La Directa hores abans de l'inici de la campanya electoral. El president Pere Aragonès va dir aleshores que ell estava en contra del projecte del Hard Rock, però que no podia fer res per aturar-lo, que és el que exigien els comuns per aprovar els pressupostos. Però l'acord de govern, que data del 27 de febrer, posa en dubte aquesta versió. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Bon dia, sí, hi ha preocupació a les files del govern pel moment que ha saltat la notícia. Són conscients que les enquestes no juguen a favor del candidat d'Esquerra i a menys de 24 hores perquè comenci la campanya no es volen permetre cap pas en fals. Com dèiem, perquè a menys d'un dia perquè arrenqui la campanya, avui el govern ha fet mans i mànigues per treure importància a la signatura d'un tràmit que es va firmar només mitja hora abans de l'encaixada de mans entre Pere Aragonès i Salvador Illa. El mateix president de Viatge Belfast ha assegurat que no canviava res.
No canvia res, simplement el que fa és actualitzar algunes de les característiques tècniques dels acords anteriors i tothom sap quin és el meu projecte i quines són les prioritats. I vull recordar també que aquest acord s'ha publicat en el portal de transparència, com es fa amb tots els acords que adopta el govern de Catalunya.
Fons de l'executiu expliquen a Catalunya Ràdio que aquell acord simplement facilitava que venedors i compradors pactessin de nou el preu dels terrenys, perquè l'anterior, diuen, havia quedat desfasat. Fins ara el document no s'havia fet públic i els comuns, que recordem, van deixar caure els pressupostos per les discrepàncies amb aquest projecte, han posat el crit al cel. Jessica Albiach.
Esquerra Republicana ha mentit. I no és que ha mentit als comuns. El més important, ha mentit a la ciutadania. Deia que el Hard Rock, el casino més gran d'Europa, no tenia res a veure amb la negociació dels pressupostos de Catalunya. I avui s'ha demostrat que no és que tenia alguna cosa a veure, és que ho tenia tot a veure.
El govern, però, manté que tant els comuns com també el PSC estaven al corrent d'aquest tràmit. Des de Tarragona, la plataforma Aturem el Hard Rock creu que la maniobra invalida la llicència de casino.
I és una de les qüestions que estudiarem com a plataforma de portar als jutjats a recórrer, no?, la ineficàcia i la inutilitat d'aquesta llicència de casino que ara mateix té atorgada l'empresa de Hard Rock.
Ho ha dit Anna Requesens, portaveu d'aquesta plataforma vinculada a la CUP.
Problemes, doncs, pel govern a Catalunya, també problemes pel govern a Espanya, perquè a Madrid s'embolica el cas que afecta la parella de Pedro Sánchez. Un jutjat ha obert una investigació contra Begoña Gómez per suposada corrupció i tràfic d'influències. La denúncia l'ha presentat l'organització d'extrema dreta Manos Limpias i la justícia ha acceptat investigar-ho per ara. La decisió ha marcat el ple d'aquest matí del Congrés dels Diputats amb un Sánchez molt indignat. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. La notícia ha coincidit amb la sessió de control i Pedro Sánchez, visiblement molest i indignat, i ha reaccionat així.
En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Malgrat tot, hi confia, deia Sánchez, i és que la Moncloa critica la decisió judicial, diuen que respon a un muntatge sense proves, creuen que és la conseqüència de la campanya orquestrada per la dreta i l'extrema dreta contra la parella de Sánchez i acusen el PP i Vox d'haver traspassat tots els límits de la política. Sentim Félix Bolaños, ministre de Justícia, i Patxi López, portaveu del PSOE.
Una denuncia falsa más.
Que se lanzan acusaciones sin ningún dato, sin ninguna información veraz, solo para ensuciar, solo para difamar, y sea aquellas personas a las que difaman quien tiene que demostrar que es inocente. Ayer lo volvió a hacer el Partido Popular.
Un jutjat de Madrid investiga si Begoña Gómez va aprofitar la seva influència a l'executiu per aconseguir diners i contractes per a empreses on col·laborava amb la seva ONG, com Globalia i Air Europa, que van rebre diners públics. Ja fa dies que el PP ho insinua i que reclamen explicacions a Sánchez, però avui, tot i el gir que ha fet el cas, no han anat més enllà.
Lo que estamos pidiendo al presidente del gobierno es que dé una rueda de prensa y dé explicaciones. Llevan instalados en el silencio más de un mes y medio. Tiene que salir él a dar la cara y a dar explicaciones.
I el PP ha tornat a amenaçar de citar la parella de Pedro Sánchez a la Comissió d'Investigació del Senat.
Més coses. Cop del govern al lloguer de temporada i al lloguer d'habitacions per tal que no se saltin el control de preus. La Generalitat ha aprovat un decret que els obliga a complir, en la gran majoria de casos, amb la contenció de rendes i amb la llei d'habitatge. Palau de la Generalitat, Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Ho hauran de fer els contractes a estudiants i treballadors desplaçats, a persones en tractament mèdic o famílies que necessiten un pis pont durant un canvi de residència. Sota l'etiqueta de lloguers de temporada esquiven la llei, segons la consellera de Territori, i no pot ser. Esther Capella diu que calia actuar ràpid amb un decret que s'aprova avui, que possiblement entri en vigor divendres, però que la Diputació Permanent del Parlament haurà de convalidar o no abans d'un mes.
Nosaltres treballem amb els vímets que tenim per fer el cistell. I en aquest cas, doncs, venim d'una llei d'habitatge estatal, doncs, que té mancances. I en aquest cas, nosaltres, amb les competències que tenim, les despleguem totes i els governs governen fins l'últim dia.
Segons el decret, només tindran la consideració de lloguers de temporada i no tindran aquest control els relacionats amb l'oci i els usos vacacionals. Pel que fa al lloguer d'habitacions, el govern vol evitar que dividir, que fragmentar el lloguer d'un pis també serveixi per esquivar la regulació. Per això decreta que la suma del preu de les habitacions no pot superar l'índex del Ministeri o el preu del contracte anterior del pis sencer. El text també obliga que a partir d'ara tots els anuncis de lloguer hauran d'informar d'aquestes dades de l'índex, del preu anterior i de si el propietari és o no un gran tenidor. A més, remet qualsevol infracció a un règim sancionador amb multes d'entre 3.000 i 900.000 euros.
A tot això, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, és a Irlanda del Nord, en l'últim viatge institucional abans de la campanya per les eleccions. Aragonès vol reforçar els vincles amb els republicans del Sinn Féin i, en aquest sentit, es reunirà amb la primera ministra, Michelle O'Neill, enviada especial a Belfast. Coia Ballester Brumós, bon dia.
Bon dia. Aragonès tanca l'acció exterior de la seva presidència amb una visita institucional a Irlanda del Nord i reunint-se amb líders del Sinn Féin, el partit republicà irlandès. Aragonès vol reforçar els vincles amb aquest territori i, sobretot, amb els republicans.
Les oportunitats de treball en Catalunya són moltes. Belfast, doncs, està vivint uns anys de creixement econòmic. Hi ha, doncs, possibilitats de col·laboració en l'àmbit de les institucions de recerca, en l'àmbit de la innovació, en l'àmbit també de les polítiques socials.
El president s'ha reunit aquest matí amb l'alcalde de la ciutat i a primera hora de la tarda té una visita amb la ministra principal d'Irlanda del Nord, amb Michelle O'Neill, una reunió que es farà a Stormont, la seu del Parlament d'Irlanda del Nord.
Deixem la crònica política. Una nova normativa obligarà a fer canvis en els ascensors i ho hauran de pagar les comunitats de veïns. La nova legislació entrarà en vigor l'1 de juliol i pretén modernitzar el parc d'ascensors per fer-los més segurs, Mireia Sala.
La nova legislació farà obligatori que els ascensors tinguin control de pes, un sistema de comunicació amb l'exterior i s'haurà d'aturar exactament al nivell del replà, entre altres requisits de seguretat. En funció de la modificació que s'hagi de fer a l'aparell, el cost serà més o menys car, però pot anar des dels 500 fins als 40.000 euros. Els efectes de la nova normativa no seran immediats, segons ha explicat el vicepresident del Gremi d'Ascensors de Catalunya, Jordi Serrats.
Es aniran implementant a mesura que es vagin fent les inspeccions periòdiques. El cicle d'inspeccions periòdiques per la majoria d'ascensors és cada 4 anys i, per tant, en el moment que hi ha la inspecció periòdica, llavors es té un any per fer l'actuació. Per tant, estem parlant doncs, de que tenim un ventall de 5, 6, 7 anys per fer tota aquesta implementació.
Una de les reformes més costoses serà el canvi de guies que afecta els ascensors antics, com alguns històrics dels que hi ha a l'Eixample de Barcelona o en ciutats com Girona, Reus, Tarragona, Olot o Igualada. Es calcula que a Catalunya hi ha entre 10 i 15.000 ascensors anteriors als anys 80.
I una cosa més abans de la publicitat. Un de cada 4 catalans afirma que amb els seus ingressos no pot tenir una vida digna. Això segons una enquesta d'Oxfam Intermón que assenyala com a principals causes la baixa qualitat de l'ocupació i les dificultats d'accés a l'habitatge. I tot això en què es tradueix, Laia Ortega?
Doncs en el fet d'haver de retallar en alimentació, per exemple, en la compra de carn o peix, o en energia, o en renunciar a determinades despeses de salut. Fins a un 40% dels encastats ho han hagut de fer. Des de l'ONG Raquel Checa ens en posa alguns exemples.
Que són despeses que no estan cobertes pel sistema públic o totalment o parcialment, no? Doncs, per exemple, el dentista, les ulleres, els audífons, les pròtesis, anar al fisioteràpia o l'acompanyament i el tractament psicològic.
La meitat dels encastats hauria volgut continuar estudiant, però necessitava un sou i dels que treballen, un terç diu que necessita una segona feina. Una proporció encara més gran no es pot permetre marxar de vacances ni una setmana a l'any. Segons Oxfam Intermón, els col·lectius que pateixen més les conseqüències d'aquestes desigualtats són les dones, els joves i les persones racialitzades o migrants.
Passant 2 minuts d'un 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
No et perdis Ifigènia d'Eurípides al Teatre Lliure amb Emma Vilarasau i Pere Arquilloé de protagonistes.
La directora Alicia Gorina fa una mirada humanista, crítica i irònica a aquesta figura mítica entre l'ordre i la revolta.
Però qui és Ifigènia? Vine a descobrir-ho del 24 d'abril al 2 de juny al Teatre Lliure de Montjuïc.
Reserva ara les entrades.
A Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma i suposen un estalvi energètic amb el millor assessorament professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Catalunya migdia.
Passant 3 minuts d'un quart. El líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, assegura que les sancions internacionals no doblegaran el seu país. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, admet que amb els càstigs contra Teheran per la fabricació de drons no serà suficient per rebaixar la tensió i aposta per la via diplomàtica.
Les sancions soles no poden dissuadir l'Iran. Les sancions soles no poden solucionar el risc d'escalada i s'ha de donar espai a la diplomàcia. Penso que és un moment per a la diplomàcia.
L'atac d'Israel de divendres passat i la incertesa posterior va portar molts iranians a comprar moneda estrangera o or com a valor segur. Això va fer caure encara més el valor de la moneda local, el rial. Enviats especials a Teheran, Quim Olivares amb el suport tècnic de Xavi Cussó.
Bon dia. El rial va tenir una forta depreciació respecte de divises estrangeres el dia de l'atac. Molta gent va intentar aconseguir dòlars o euros o fins i tot monedes d'or, però llavors el seu preu es va disparar. Sentim aquesta noia que porta una oficina de canvi al centre de Teheran.
Quan va passar l'atac i la gent va començar a parlar-ne,
El preu de la moneda d'or i del dòlar van pujar molt, però quan es va calmar la situació i es va cancel·lar la guerra amb Israel, els preus han acabat baixant.
Progressivament, el preu del dòlar i de l'euro s'ha moderat, com explica aquest altre treballador d'una altra oficina de canvi.
Sí, des de la setmana passada el valor del dòlar i de la moneda d'or ha baixat. La gent no ve a comprar, i en cas de comprar, la gent compra dòlar.
Aquí, però, només els iranians que tenen un justificant d'un bitllet d'avió a l'estranger estan autoritzats a comprar euros, dòlars o lliures esterlines. Aquests enviats especials hem comprovat que el preu del rial ha baixat en picat. Ahir vam canviar 100 euros i vam rebre 68 milions de rials. Quan fa un parell de mesos en vam rebre 52 milions. Aquí, a més, els iranians tenen restriccions per retirar diner en efectiu als caixers. Només poden treure l'equivalent a uns 3 euros al dia. Sí que poden pagar amb targeta, però tampoc poden superar el límit dels 147 euros al dia. Això sí, molts, si s'ho poden permetre, tenen diverses targetes per esquivar la prohibició.
Mentrestant, la Franja de Gaza és l'escenari de la pitjor catàstrofe alimentària al planeta, com a mínim de les dues últimes dècades. Això determina l'últim informe mundial de la Xarxa Global contra les Crisis Alimentàries, fet en col·laboració amb les Nacions Unides. Des dels primers registres del 2004, mai s'havien trobat amb un escenari de fam com el que viuen ara els palestins de Gaza. Una situació que es podria agreujar amb l'anunciada gran ofensiva sobre Rafah, al sud de la franja, i que, segons alguns mitjans israelians, podria començar d'aquí a 4 o 5 setmanes. On encara s'està recuperant de l'última ofensiva israeliana és en un camp de refugiats a Tulkarem, al nord de Cisjordània, sota setge militar durant més de 2 dies. Són agressions reiterades, però aquesta ha estat la més sagnant. Tulkarem, Roser Oliver Olivella, bon dia.
Bon dia. Al camp de Nur Shams, les excavadores retiren l'enorme quantitat de runa dels carrers rebentats i les cases enderrocades durant la incursió israeliana del cap de setmana. Els operaris treballen a contrarrellotge per restablir els serveis d'electricitat, aigua i internet. L'operació militar, de més de 50 hores, es va saldar amb 14 palestins morts. Israel diu que 10 eren milicians de les brigades de Tulkarem. Alguns veïns ens asseguren que només ho eren 3. Al Halet li van matar el nebot.
No era un combatent. Li van disparar les cames. Van entrar a casa i li van disparar fins que va morir.
Centenars dels residents van estar hores emmanillats. Mai havien vist una operació militar tan violenta.
No volem la intifada. No volem la guerra. Demanem que aturin la guerra i deixin d'entrar a les nostres cases. Volem estar segurs a casa. Volem treballar i volem viure.
Aquesta és la 21a vegada que l'exèrcit israelià entra en aquest camp de refugiats des de l'octubre. De totes, ha estat la incursió més mortífera i destructiva.
Més coses. Han detingut el viceministre de Defensa rus per rebre suborns en el cas de corrupció que esquitxa més amunt des que va començar la guerra. Un tribunal ha decidit que se'l mantingui en detenció provisional durant un mes. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
Era un estret aliat del ministre de Defensa Shoigu, però ràpidament ha caigut en desgràcia.
Sí, el Kremlin se'n desentén i es remet a la informació oficial. Què diu la investigació? Doncs s'acusa Timur Ivanov de formar part d'una trama per treure beneficis dels treballs de contractació i subcontractació del ministre. S'han escorcollat algunes de les seves propietats. S'enfronta a una pena de presó de 15 anys. Curiosament, la Fundació Anticorrupció, creada per Alexei Navalny, ja va denunciar fa temps les activitats irregulars d'Ivanov i que el seu tren de vida era molt elevat. Precisament avui ha transcendit que la diòcesi de Moscou ha castigat, per motius no clarits, el capellà que va oficiar el funeral del líder opositor rus fa un mes.
I Amnistia Internacional adverteix que estem a punt del col·lapse del dret internacional per culpa de les violacions reiterades dels drets humans en conflictes armats com ara el d'Israel a Gaza. L'ONG ha publicat avui el seu informe anual sobre l'estat al món, Neva Pineda.
Segons Amnistia Internacional, molts països poderosos estan abandonant els fonaments de la Declaració Universal dels Drets Humans, que es va firmar l'any 48 després de la Segona Guerra Mundial per evitar atrocitats com l'Holocaust. La secretària general de l'ONG, Agnès Calamar, veu molt preocupant que els agressors les justifiquin obertament.
Es multipliquen els conflictes armats. Es multipliquen les violacions en el context d'aquests conflictes armats. La justificació d'aquestes violacions. En altres paraules, els governs no defugen afirmar que estan violant i justificant aquestes violacions.
Amnistia també alerta del risc que una intel·ligència artificial no regulada acceleri la destrucció de l'estat de dret.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Fem una pausa i de seguida us expliquem una xarxa que estava fabricant monedes falses de 2 euros.
Catalunya migdia.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Viu el Festival de Marques a Guala Barcelona i Guala Sant Pere de Ribes. 20% de descompte en tots els articles amb 20 marques top com Adidas, Puma, The North Face, New Balance i moltes més. Només del 18 al 27 d'abril, Festival de Descomptes a Guala Barcelona. Al passeig Zona Franca al costat de la plaça Cerdà i al Guala de Sant Pere de Ribes.
La temporada 23-24 de BCN Clàssics no podria acabar més bé.
El 29 d'abril, Ton Kopman i l'Orquestra Barroca d'Amsterdam ens encisaran amb l'ofrena musical de Johann Sebastian Bach.
I tancarem el 27 de maig amb un magnífic recital de piano d'Hélène Grimaud, amb obres de Beethoven, Brahms i Bach.
Entrades a la venda a bcnclassics.cat.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Un local de massatges de Barcelona, on els Mossos van interceptar 80.000 monedes falses, va ser l'inici, l'any 2021, d'una investigació que va acabar amb 10 detinguts a Madrid el dia 10 d'abril. Són part dels integrants d'una banda criminal dedicada a la fabricació de monedes falses de 2 euros. El laboratori de falsificació més important d'Europa, en la darrera dècada, s'ha desmantellat a Toledo. Madrid, Judit Fernández.
La investigació a Barcelona va començar el 2021, després que els Mossos confisquessin 80.000 monedes falses de 2 euros. Va ser en un establiment que funcionava com a local de massatges al carrer Tossa, número 27. Unes monedes que es venien per 80 cèntims i en paquets de 2.000 euros en comerços i bars de Ciutat Vella i l'Eixample. Ho explica el cap de la Unitat Central de Falsificació de Monedes de Mossos d'Esquadra, Sergi Sánchez.
I aquestes monedes després eren distribuïdes de la següent manera. Una, a través del que són casinos o màquines escurabutxaques, i l'altra, a través de botigues que regenten persones d'origen xinès i que donaven com a canvi aquestes monedes falsificades.
La banda formava part d'una organització criminal d'origen xinès que hauria introduït 100.000 monedes falses al mercat espanyol i 400.000 a la resta d'Europa. L'alta qualitat de les monedes produïdes a través de màquines de premsa i el caràcter hermètic de l'organització n'ha dificultat la investigació.
La dificultat de la investigació és que ells, quan fabricaven la moneda, feien una gran producció de moneda falsificada i abans de distribuir-la movien al laboratori, és a dir, el portaven a una altra comunitat autònoma. Per què? Perquè en el moment que es comencés a distribuir la moneda falsificada, si hi havia alguna detenció, no es poguessin arribar a les màquines, que és el que realment importa aquí.
Un local situat en un polígon de Badalona actuava com un dels laboratoris, el més important d'Europa en la darrera dècada, localitzat a Toledo. Les detencions, 10, s'han fet a Madrid i la investigació segueix en curs.
I l'advocada de Rosa Peral assegura que reclamaran una indemnització econòmica per danys a l'honor i també demanaran que es retiri la sèrie de Netflix sobre el seu personatge. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio després que ahir l'Audiència de Barcelona donés la raó a Rosa Peral i sentenciés que el jutjat de Vilanova hauria d'haver tramitat la petició d'aturar cautelarment l'emissió de la sèrie El cuerpo en llamas, Marriera.
L'advocada de Rosa Peral, Núria González, denuncia que el mal ja està fet i que demanaran compensacions econòmiques.
Hem de veure, primer, què hem de fer amb aquesta vulneració que nosaltres entenem que s'ha produït, sobretot de la menor, de la filla més gran de la Rosa, que continua sent menor, i segon, agafar el procés de Netflix, allà on el vam deixar, però ara, clar, amb tota la informació que tenim, de que ja si hem vist la sèrie, ja ens reiterem en tot el que està passant. Segurament el que tornarem a demanar és el mateix. Encara que l'hagin vist 200 milions de persones, bueno, doncs que no el vegin 200 milions de persones més.
González denuncia que no s'ha tingut en compte la menor, que queda identificada a la sèrie, i a més afegeix que es dona morbositat a la trama i se li dona un paper central que en el cas real no va tenir. La decisió de l'Audiència de Barcelona arriba 7 mesos després de l'estrena de la sèrie de Netflix.
Més coses. A Catalunya és on les famílies paguen les quotes més altes de l'Estat per anar a l'escola concertada. Són pràcticament 1.700 euros per alumne i curs. Ho detalla un informe pioner de SADE que ha analitzat el cost d'accés a l'escola concertada i les quotes que paguen les famílies i que conclou que la situació a Catalunya s'explica sobretot pel dèficit de finançament públic, Sara Canyeté.
L'informe també assenyala que Catalunya és la comunitat on els centres concertats presenten més desigualtats entre ells. Més de la meitat dels centres estan infrafinançats i utilitzen les quotes per cobrir costos, mentre que un terç obtenen beneficis i cobren quotes cares. Sobre aquesta qüestió gira una de les recomanacions del grup d'experts que ha elaborat l'informe. Entre ells hi ha Xavier Bonal, que és catedràtic de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La que nos parece más ambiciosa es una propuesta de redistribución de la financiación, es decir, cómo desarrollar mecanismos para acabar con un sistema de conciertos a los centros que son claramente sobrefinanciados y cuyas cuotas son especialmente elevadas, y utilizar ese excedente para compensar situaciones de infrafinanciación.
El Departament d'Educació no ha volgut valorar l'informe perquè diuen que no l'han analitzat, però fa temps que s'està pendent de l'aprovació d'un nou decret de concerts que reguli el sector i que no acaba d'arribar.
Són pràcticament 2:45 de la tarda. Anem a la plana de Lleida. Allà les temperatures sota zero de les dues últimes nits han provocat danys en camps de fruiters i de vinya que no tenen sistemes antigelada. Ara són 2:45. Segons Acció Climàtica, hi ha 942 hectàrees de vinya afectades, amb danys d'entre el 40 i el 60%. En fruita dolça, els danys oscil·len entre el 50 i el 100% sense quantificar hectàrees. Lleida, Estela Bussoms.
En poblacions com Ivars de Noguera, la majoria de finques tenen danys importants perquè els fruits ja eren d'una mida considerable. Ho explica l'alcalde i pagès afectat, Josep Magrí.
Quan és tan gran, amb poc fred ja en té prou. Però, bueno, baixant a 2 i 3, baixar-ho fins a 3 i mig, l'afectació ha estat del 100%.
En aquesta zona ja van perdre collita per les greus gelades que hi va haver l'abril de fa 2 anys i això els ha penalitzat les assegurances. Una altra zona on les baixes temperatures han fet mal és a la Vall del Corb, al sud de l'Urgell, en cultius de vinya i sobretot en ceps que porten anys patint també per la sequera. Xavier Figuerola té finques en Alec.
Si ara que ja havia brotat tomate, aquests ceps que estan tan apurats per la sequera, si ara no plou, és que quasi que quedaran ofegats, quasi que es moriran.
En principi, la collita s'ha salvat en aquells camps on han pogut engegar els aspersors per crear una capa protectora de gel als fruits, o també on s'han encès els cremadors de parafina que eviten que les temperatures es desplomin. Per això el sector reclama ajuts directes per poder instal·lar aquests sistemes antigelada.
I el Departament d'Interior fa un balanç positiu de la prova de sirenes d'avís per risc químic al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre que s'ha fet aquest migdia. A banda de fer sonar les 52 alarmes previstes, també s'han enviat missatges als dispositius mòbils connectats a les zones. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet el seguiment de la prova des de Tortosa. Jordi Barranca.
Una prova adreçada a unes 189.000 persones en total. El missatge s'ha avisat que era una prova i que en cas d'alarma el que caldria fer és aleshores sí confinar-se. Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior.
Sí, sobre el 85%. És una xifra molt elevada, sí. Hi ha mòbils que has de connectar expressament al sistema d'alertes mòbils de protecció civil i, per tant, això fa que alguns no estiguin connectats i el simulacre el que ajuda és a que molta gent se n'adoni que té un sistema que se l'ha d'activar.
De les 52 alarmes, la gran majoria han estat al Camp de Tarragona i les altres 3 aquí a Terres de l'Ebre, 2 a Flix, a la Ribera d'Ebre, i la tercera a Cambrador, al costat d'aquí de Tortosa. En el cas de les escoles han participat fent una prova de confinament real. A la zona afectada, concretament al Camp de Tarragona, s'instal·laran 3 alarmes més d'aquí a finals d'any. 2 seran a Vilaseca i l'altra a la capital de demarcació.
Passant gairebé 3 minuts de 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Segons. Avui juga l'Eurobarça de bàsquet.
Treballant aquí per fer-ho tot junts i treballarem molt.
El Barça de Grimau continua el camí cap a la Final Four de l'Eurolliga.
Tripa.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al web o l'app de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat per Jokubai.
Avui, a partir de 8:45, el primer partit del play-off Barça-Olimpiakos.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
I molt més, perquè tot el que compris en articles de running al Corte Inglés d'Avinguda Diagonal i de Plaça Catalunya té un 30% de bonificació per canviar en properes compres en esports.
Només fins al 4 de maig. Consulta les condicions de la promoció.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés. Ocasió.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes a 80 centres d'Espanya. Perquè me'l porten a la meva província i tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Perquè si no em convenç, me'l canvien o em tornen els diners.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes? Ocasión Plus. Nova botiga a La Maquinista. Carrer Santander 90 i a ocasionplus.com.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, avui la cultura ve encapçalada per un reconeixement al noi del poble sec.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
I és que Joan Manuel Serrat ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Arts d'aquest any 2024. El jurat concedeix el guardó al cantautor català per una trajectòria artística que l'ha convertit en un referent cívic a favor del diàleg i contra la crispació, Montse Mas.
I també destaca les arrels mediterrànies del seu treball i el fet que uneixi música i poesia a favor de valors com la tolerància i la diversitat de llengües i cultures. Serrat ha agraït el premi amb un comunicat en què diu que no hi ha una millor manera d'acomiadar la seva llarga i satisfactòria carrera professional. El cantautor, amb més de 50 anys de trajectòria i creador de cançons icòniques com Mediterráneo, Penélope o Paraules d'amor, ha estat l'escollit per al Premi Princesa d'Astúries d'aquest any entre les més de 50 candidatures. La seva la va presentar l'exsecretari general de Comissions Obreres, Antonio Gutiérrez. Serrat, de 80 anys, recollirà el premi a l'octubre a Oviedo en un acte presidit pels Reis d'Espanya, la Princesa d'Astúries i la Infanta Sofia. El guardó està dotat amb una escultura de Joan Miró i 50.000 euros.
I de la música al teatre. I és que el Teatre Lliure estrena Ifigènia, dirigida per Alicia Gorina, a partir dels textos d'Eurípides. Amb Pere Arquilluer i Emma Vilarassau al capdavant del repartiment, el muntatge fa una mirada personal, crítica i feminista sobre la perpetuació de la violència i els tòpics de la verge sacrificada, Marta Vives.
L'espectacle consta de dues parts que corresponen a les dues obres d'Eurípides que ha adaptat Albert Arribas. Gorina feia temps que tenia ganes de fer una tragèdia grega.
El fet de fer Ifigènia i no fer alguna altra tragèdia té a veure, òbviament, amb el personatge d'Ifigènia, que és aquesta noia que, verge que és sacrificada, però una mica l'objectiu en aquesta en concret era intentar no perpetuar els tòpics de l'imaginari de la verge sacrificada.
Pere Arquilluer i Emma Vilarassau encapçalen el repartiment d'aquesta història que passa enmig d'un bosc immens convertit en cendra. Marta Usó és Ifigènia, però també destaca un cor de veus femenines amb música original que Arnau Ballbé ha compost per la peça, que representen totes les noies que han estat sacrificades pel patriarcat.
Són com un homenatge a totes les noies joves que han sigut víctimes de les estructures patriarcals. Per tant, són fantasmes de la nostra societat i són tabús, i per tant, com a fantasmes i com a tabús venen a molestar-nos. Elles volen que veiem aquesta història, són elles qui la invoquen i qui ens conviden al públic a mirar-la.
Ifigènia es podrà veure fins al 2 de juny al Lliure de Montjuïc.
Més coses, perquè les obres d'adequació del Museu Thyssen a Sant Feliu de Guíxols començaran aquesta pròxima tardor. A més, l'exconseller de Cultura, Ferran Mascarell, s'incorpora al projecte per tal de donar-li entitat i buscar finançament privat. Sant Feliu de Guíxols, Laia Claret.
Mascarell ha assegurat que va conèixer el projecte quan era conseller i té una segona residència al municipi. Ara s'incorpora en la figura d'assessor general.
Que vinga a donar un cop de mà, coordinarem feines, intentarem que totes vagin a la una, intentarem que tot allò que un projecte com aquest necessita es puguin desplegar amb la màxima coherència.
Ha de ser un procés eficaç, que no es perdi ni un euro, doncs perquè ens distraiem no s'ha de perdre ni una hora ni un euro.
Treballarà de la mà de Toni Nicolau, historiador i exdirector del Museu d'Història de Catalunya. El projecte costa 12 milions d'euros. Per aquest any n'hi ha 3,5 de la Diputació, la Generalitat i també l'Estat. Per l'alcalde Carles Motes, cal buscar finançament privat.
En dues vessants. Finançament pel tema de les obres, però també per tot el tema de que formin part de la Fundació com a patrons.
El conjunt del projecte, segons el consistori, ha d'estar enllestit l'any 2026, un any més tard del previst inicialment. Hi haurà peces de pintors catalans del segle XIX i XX de Carmen Thyssen.
I una cosa més abans dels esports. Investigadors italians troben el lloc exacte de la tomba de Plató gràcies a la intel·ligència artificial. Roma, Eduard Rubió.
Uns 2.000 anys després de l'erupció del Vesuvi, els papirs d'Herculà, que es van trobar carbonitzats durant les primeres excavacions a mitjans del segle XVIII, però van romandre en part il·legibles, ara, gràcies a les noves tècniques d'imatge i la intel·ligència artificial, han revelat més secrets. Entre ells, descobrir la ubicació exacta de la tomba de Plató. La sepultura del filòsof grec es troba al jardí de l'Acadèmia d'Atenes, en un espai reservat a la seva escola, prop del lloc consagrat a les Muses. El projecte, que agrupa la Universitat de Pisa i el Consell Nacional de Recerca, ha estat dirigit pel papiròleg Graziano Ranocchia.
A nivell històrico-cultural i filosòfic té un valor immens perquè no teníem aquesta informació. I després hi ha tot el camp del diagnòstic aplicat al patrimoni cultural, papirs i manuscrits, que ens ha permès llegir millor i fins i tot llegir textos ocults, sobretot de rotlles escrits, tant del dors com el dret.
Gràcies a les innovacions tecnològiques s'ha pogut desxifrar el 30% dels papirs, unes 1.000 paraules que contenen la història de l'Acadèmia de Filodem de Gàdara, un text fonamental de l'escola platònica.
I en surt a Venècia quan avui diversos fragments de formigó s'han després del campanar de Sant Marc. L'incident, però, no ha causat cap dany, segons informen mitjans locals. Es tracta de fragments del material utilitzat el 1902 per la reconstrucció de l'estructura interna de l'agulla de la torre. Ara s'estudiarà l'estat actual d'aquesta agulla i el manteniment del campanar, així com de fonaments de l'edifici, un dels més visitats pels turistes de la ciutat dels Canals. Per cert, que a partir de demà, Venècia començarà a cobrar la taxa turística de 5 euros. És la mesura que ha trobat l'Ajuntament de la ciutat per regular el gran flux turístic a la ciutat italiana, que els dies punta pot superar els més de 170.000 visitants.
Catalunya migdia.
Fins a les 3 la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme pel bàsquet. Avui el Barça debuta als quarts de final de l'Eurolliga.
Davant l'Olympiacos, i el Barça espera treure rèdit de l'efecte Palau.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Barça debuta aquesta nit als quarts de final de l'Eurolliga. Es classifica el millor dels 5 partits que té la sèrie i el Barça té el factor pista a favor. Tot a punt, Ernest Macià, per mirar de superar l'Olympiacos i entrar a les semifinals.
Doncs sí, Laia, tot a punt. La veritat és que hi ha pocs precedents de partits a sèries entre Olympiacos i Barça per entrar a la Final Four, però n'hi ha una de fa 9 anys en què el Barça també tenia factor camp a favor. En aquell equip, doncs bé, jugava Juan Carlos Navarro, però també doncs Àlex Abrines, Tomas Satoranski, hi havia Ante Tomic, que ara és a la Penya, o Mario Ezonia, que ara és al Madrid. Doncs bé, tot i que el Barça tenia factor camp i va començar guanyant el primer partit, aquell equip de Spanoulis, Slukas, etc., van remuntar la sèrie i van acabar guanyant per 1-3. Van guanyar un partit aquí al Palau, el segon, en què va ser, podríem dir-ho, efectes Barça, un desastre. Però els dos d'allà el Barça va tenir opcions de guanyar. Llàstima que en un va perdre l'últim segon i en l'altre, a l'últim segon, doncs, dos triples d'Olesson pràcticament no van entrar i, per tant, va quedar eliminat. És a dir, que tenir factor camp a l'Eurolliga pot voler dir moltes coses, però fins que no arribi el cinquè partit, que bàsicament és l'avantatge, poder jugar el cinquè partit a casa, la resta de la sèrie és un 50-50. Aquest és Roger Grimau, que espera que sigui una temporada en la que l'equip de moment només ha perdut dos partits en fase regular d'Eurolliga, per tant, segueixi sent la continuació d'aquesta gran temporada que l'equip està fent al Palau.
Crec que ens hem guanyat tenir l'opció de... No, crec, no, estic convençut que ens hem guanyat, però merescudíssimament tenir aquest factor pista a favor. I bueno, tant de bo puguem executar la perfecció. Crec que és són partits molt bonics, és un al·licient que tenia la gent al nostre costat.
Si voltes pel Palau ja comences a veure i aficionats de l'Olympiacos a aquestes hores. És una afició doncs, que viatja, tingui entrada o no. I tenir el factor camp és important o no, perquè ahir, per exemple, el Madrid sí que va guanyar el primer partit a casa, però, per exemple, Panathinaikos va perdre el primer partit amb el Maccabi, per tant, el factor camp ja l'ha perdut. I, de fet, el seu tècnic, Ergin Ataman, que és una persona que fa espectacles, en general, a les sales de premsa, va dir, remuntarem la sèrie, i si no la remuntem i no anem a la Final Four, l'any que ve jo no seré aquí, me'n vaig. I tot seguit, efectivament, es va aixecar i se'n va anar de la sala de premsa.
Bé, doncs una de les imatges d'aquesta jornada inaugural d'aquests quarts de final d'ahir de l'Eurolliga. Esperem que avui al Barça doncs tot sigui més tranquil.
Tant de bo,
bon senyal, tant de bo. Que Roger Grimau no hagi d'aixecar-se de la sala de premsa.
No.
I demà us donarem més detalls, però a l'NBA, aquesta tarda a les 5, els Brooklyn Nets presenten Jordi Fernández com a nou entrenador principal de l'equip. Demà en parlarem. Aquest partit d'Eurolliga, aquest partit del Barça, jugarà a les 9. Com sempre, ja sabeu que el podreu seguir a la transmissió que fa l'Ernest Macià al canal digital, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, amb la Carme Lloveres, amb el David Ubach. I avui ja un altre partit, és a les 6. Es juga el derbi català a la Lliga Femenina de Futbol, el Llevant les Planes Barça, els dos equips que l'afronten de manera ben diferent. Les locals que necessiten puntuar perquè ocupen la tercera plaça per la cua de la classificació, i el Barça, en canvi, té la Lliga a la butxaca i el que fa és reservar jugadores pensant, Marcos García, en el partit de dissabte al camp del Chelsea.
Doncs sí, el camp municipal Les Planes s'omplirà fins dalt, fixa't, 1.200 persones. No quedaran entrades a les 6 de la tarda per aquest Llevant Les Planes Barça, el derbi català de la Lliga Femenina. El Barça ha anunciat la llista aquest matí, això és habitual. El que no ho és tant, gens ni mica, és que deixa fora Aitana, Graham, Salma i Rolfo per les rotacions que necessita l'equip de Giraldez.
Sí, és evident, no ho podem negar. Juguem classificar-nos per una nova final de Champions amb la dificultat que vam tenir al partit d'anada i per les necessitats que tenim també pel partit de tornada. Però és una competició que hem de jugar, és un partit que hem de jugar, és un partit que hem d'afrontar-lo amb la idea de guanyar. Evidentment s'ha de gestionar càrregues de jugadores que porten segurament molts minuts.
I la defensa al Llevant Les Planes, Berta Bou, admetia ahir al Tot Costa el que explicaves, la necessitat de punts que tenen.
Tenim una mica, no, la idea de que necessitem 3 punts quasi cada ara per salvar la categoria. L'important era el Betis, no vam fallar perquè no vam obtenir els 3 punts i ara patirem fins al final.
I Aitana serà una de les absències, com deies, Marcos, avui al Llevant Les Planes Barça, però en canvi sí que la van veure ahir, va ser protagonista al Sense Ficció de TV3, la migcampista blaugrana, en aquest documental que vam veure, assegura que li agradaria acabar la seva carrera com a directora esportiva del Barça i que llavors fitxaria Pep Guardiola com a entrenador. Aquest és el fragment de la conversa entre tots dos.
M'agradaria ser directora tècnica del club. Aleshores, res, estaré jo allà i...
El problema, jo t'agraeixo molt l'oferta.
Encara no te l'he fet.
No, vindré gratis, no pateixis, no serà angústia econòmica. El problema és que aquí hi ha un problema que t'he de dir, que jo seré el president i seré jo que et fixaré tot com a directora esportiva.
Tu seràs el president.
Veurem qui fa l'oferta aquí.
Veurem.
Aquest és un fragment d'aquesta conversa entre l'Aitana i Pep Guardiola. Per cert, un documental que ha tingut èxit d'audiència a TV3 amb pràcticament un 20% de share i més de 670.000 espectadors únics en directe. I seguim parlant del Barça perquè a aquesta hora hi ha en marxa la junta directiva del club a les instal·lacions del Camp Nou. Sabem amb quins temes a tractar sobre la taula, Ramon Salmurri?
Mira, reunió de junta directiva i tot i que no formen part de l'ordre del dia, és evident que hi ha un seguit de qüestions que seran damunt la taula. Per exemple, l'acord amb Nike, cada vegada més proper, un acord a 10 anys que, això sí, abans de ser aprovat haurà de ser ratificat en junta directiva. En els darrers dies, les negociacions entre Nike i el Barça s'han intensificat i tant l'alternativa de Puma com la de la marca pròpia han anat per d'empès. Un altre tema, evidentment, és la situació de la banqueta del primer equip masculí. La Porta no és un president d'obrir aquest tipus de debats en junta directiva. Més aviat s'hi exposen els acords de la comissió esportiva, en aquest cas, però és evident que la possible continuïtat de Xavi cada vegada més a prop és un tema que s'ha de tractar. I, per últim, l'estat de l'Espai Barça. Avui hi ha hagut visita d'obres de la junta directiva. De fet, el club acaba de publicar unes declaracions del president Joan Laporta en les que explica que, de moment, aquesta obra avança a bon ritme, que va ser una decisió de junta directiva i que està convençut que el Barça tindrà el millor estadi del món. De moment es manté la idea de poder-hi jugar un partit abans que acabi el 2024.
I el club, el Barça, Joan Laporta, insisteixen per demostrar que el gol de Lamine al Clàssic va ser vàlid.
El club blaugrana ha rebut una invitació del Comitè Tècnic d'Àrbitres per assistir a Madrid i tractar el tema del gol fantasma no concedit al Bernabéu. El Barça, que ja ha confirmat que hi anirà, sap de fonts federatives que no se li permetrà revisar les imatges del partit.
I ara, Salmurri, podem sentir aquestes declaracions que deies que el Barça acabava de...
A peu d'obra, el president del Barça explicant l'estat de la situació de la reforma del nou Camp Nou.
Doncs molt bé, tot va segons el que està previst. La veritat és que quan ets, ja veus que això va endavant, que això doncs aviat ho podrem... doncs posar a disposició dels socis i sòcies del Barça és molt emotiu perquè, de fet, això farà que el Barça tinguem el millor estadi del món, un estadi...
Doncs aquestes són les valoracions del president del Barça després de fer aquesta visita a les obres amb la resta dels directius. Sintonia i indicatiu de recomanació, perquè avui toca Girona reservat, i Eduard Solà, el que fas avui és una mirada cap al passat, quan només 1.000 persones anaven a Montilivi i l'equip ni s'acostava a Europa.
Sí, avui hem parlat amb Geni Bou, que va ser capità del Girona la setmana, la primera meitat dels anys 80, amb un descens regional preferent inclòs, i que ens ha explicat que ara fa 40 anys, evidentment, no s'imaginaven que l'equip jugaria a Europa, i més quan aleshores hi havia problemes econòmics.
La dificultat era tirar endavant, moltes penúries, tant esportives com institucionals, de jugadors que estaven 4 o 5 mesos sense cobrar, de situacions que a l'estadi no hi havia llum, que situacions que els jugadors ens havíem d'anar a entrenar en camps de terra de pobles del voltant. En els pitjors moments de l'any que es va baixar, crec que era l'any 81-82, pues, i partits també que depèn de com, si acompanyava el temps o no, però no arribaves a 1.000 persones, havia partits.
I també, compte, perquè hem parlat amb el nostre company Rafael Soler, lingüista del DAL, el Departament d'Assessorament Lingüístic, que ens ha parlat del nostre patapam, de si és correcte per cantar els gols com ho fem al Tot Gira. Saps què ens ha dit?
Què us ha dit?
A sentir-ho al Girona reservat, us ho explicarà.
No em diguis,
i també ens...
no em diguis que ara no et deixaran dir patapam.
Sí, em deixen dir patapam, però ho sentiràs. I a més, podreu sentir com es diuen d'altres idiomes patapam, per si la temporada que ve ens entendran quan anem a França o Anglaterra, per posar algun exemple.
Ah, molt bé, ja estàs assajant.
Exacte, ja ho veuràs. Sentiu el Girona reservat, perquè tot això us ho explicarà en Rafael Soler.
Doncs interessant, aquest Girona reservat, com sempre, amb aquest punt especial, diferent de l'Eduard Solà, i el trobareu a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I un altre dels equips que lluita per entrar a la Champions és l'Atlètic Club, i avui, després de 15 anys, el primer equip, Iker Muniain, ha anunciat que deixa el club a final de temporada. Assegura que ha estat una decisió difícil, però que se'n va content després d'haver guanyat la desitjada Copa i haver pogut traure la gabarra 40 anys després.
Como dice una de las canciones que hemos cantado durante las celebraciones, Aitor Txendut y San Sarela, ene bizitzaren onena. Confieso que ha sido lo mejor de mi vida. Baina orain, maitia, lehen baino lehen, aska gaitesan. Pero ahora, mi amor, ha llegado el momento de separarnos.
Doncs així s'acomiada Iker Muniain del seu amor de l'Atlètic Club. Fem una pausa i quan tornem sentirem les explicacions al Mono Burgos, aquells comentaris que va fer sobre la Lamine Yamal.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Se vos votar per correu, te cau sol·licitat. Posa que en quin se vull viureu de correus o en tot entrar en web correus.es. Dame un certificat electrònic reconeixut. Estem en qui et duix de mai. Més informació en 012 o en eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
De l'autor de Toc Toc arriba al Teatre Borràs Bonobos, la comèdia de cites a cegues més esbojarrada. Si aquests simis solucionen els seus problemes a través del sexe, per què no ho podem fer nosaltres? Bonobos, no te la perdis, una comèdia per riure, riure i riure. Entrades a balanyaenviu.com. Saps què he dit? Que riuràs molt.
Tots dos sabem que t'han donat la feina perquè coneixes el nebot del rei.
No conec l'Aràbia Saudita. No sé com van les coses allà.
Tom Hanks.
Mira, la mesquita que es veu des de la meva finestra, entén?
És on es fan les execucions. Vol que hi anem ara a fer un cop d'ull?
No.
El rei no vindrà avui.
Busca un projecte majestuós en un país que no entén.
Quant temps haurem d'estar esperant el rei?
Tot esperant el rei. A la plataforma 3CAT via TV3 és la gran pel·lícula d'aquesta nit.
Emporta't un Discman per només 20.000 pessetes. MediaMark, jo no sé...
Let's go!
A MediaMark estem donant des del 99 la millor tecnologia. I sempre hi serem per fer-te viure experiències. MediaMark, 25 anys, sempre llestos.
Sentir-hi bé no pot esperar. A GAES pots cuidar la teva audició amb una revisió gratuïta. Això pots continuar dient que quasi hi sents bé, quasi sense pujar el volum del televisor, perquè ho entens quasi tot. Et passa? Truca a GAES, el teu expert en salut auditiva, per a una revisió gratis. O a GAES.es. No esperis més.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I abans de sentir el Mono Burgos, parlem de l'Espanyol, que afronta a partir de dissabte el tram decisiu de la temporada amb els últims 6 partits de Lliga. Són 6 finals per aconseguir un dels ascensos més cars de les últimes dècades, Sergi Andreu.
Sí, ara mateix és impossible saber quins són els equips que aconseguiran l'ascens directe i quins els que jugaran el play-off a segona divisió. La lluita és aferrissada i més competida que mai. Fins a 11 equips tenen opcions molt reals de jugar com a mínim el play-off. I si posem la lupa, per exemple, entre el segon classificat, que ara ocuparia plaça d'ascens directe, i el setè, que és el primer que quedaria fora del play-off, doncs bé, només hi ha 6 punts de diferència. En tot el segle XXI, només hi ha una temporada amb la part de dalt més ajustada que aquesta. Va ser la 2015-2016. Aleshores, entre el segon i el setè, hi havia només 4 punts a aquestes alçades de temporada. Per si el context no fos prou complicat, l'Espanyol es jugarà les opcions amb rivals directes. 4 dels 6 partits que li queden a l'equip de Manolo González són amb equips que ocupen ara mateix primeres places. És el cas de l'Elx, el Valladolid, l'Sporting i l'Oviedo. No hi ha cap altre equip de la part alta que tingui tants duels amb rivals directes. Doncs bé, la primera final, dissabte a la tarda, al Martínez Valero d'Elx.
I avui al matí a Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell hem parlat amb el Mono Burgos. Recordareu que fa uns dies es va generar una polèmica al voltant d'un comentari que va fer el Mono Burgos a Movistar sobre Lamine Yamal abans del partit amb el PSG i que va acabar amb el seu acomiadament. Un comentari en què deia que si el jove blaugrana no li anava bé al futbol, sempre es podria guanyar la vida en un semàfor. Doncs bé, avui ha fet aquesta entrevista al matí a Catalunya Ràdio. I què és el que ha dit Eudald Serra?
El Mono Burgos, primer de tot, diu que lamenta que la majoria de mitjans no s'hagi reproduït el seu comentari sencer, ja que si hagués estat així, es podria entendre que ell, en cap moment, volia mofar-se de Lamine Yamal, sinó tot el contrari.
Entonces, en la calle yo veo todo. Veo el talento, veo la habilidad, veo la gente, los malabaristas, el arte urbano, la Rambla de Barcelona. Para mí me merece el mayor de los respetos la calle. Entonces, el semáforo es la calle, como la parada del autobús cuando me descubren a mí a los 7 años. Es un halago sobre la habilidad, no sobre la etnia.
L'exfutbolista argentí també ha afegit que en cap moment la seva intenció era fer mal ni fer cap comentari de tipus racista, ja que ell assegura que és un ferm defensor d'aquesta lluita. I per últim ha comentat que ha intentat posar-se en contacte amb Joan Laporta per aclarir-ho tot plegat i que des de l'entorn del futbolista li han assegurat que Lamine Yamal està tranquil i que no li ha donat més importància.
Arrenquen els quarts de final de la Champions d'handbol amb 2 partits i demà Laura Colell jugarà al Barça a la pista del PSG.
Sí, aquest matí l'equip blaugrana ha fet l'última sessió d'entrenament hores abans de viatjar cap a París. Els de Carlos Ortega visitaran demà l'estadi Pierre de Coubertin per disputar el partit d'anada de quarts, el que serà el partit més important de tota la temporada. No hi ha novetats a la plantilla del Barça, més enllà de les baixes ja conegudes de Domen Macuc, que el tècnic ha afirmat que va millorant, i de Jaime Gallego. Ortega ha explicat que la ment és el més important per guanyar demà.
Creo que estamos bien, estamos frescos, como he dicho anteriormente, pero es que da igual como llegue. Es el partido de la temporada y aquí muchas veces mucho más de coco que otras cosas, ¿no? Somos un equipo difícil de ganar, al igual que París. Nosotros hemos perdido algún partido, pero normalmente hemos estado en todos los partidos y queremos seguir demostrando que queremos llegar a la Final Four, ¿no?
Els quarts de final comencen avui. Primer, Kielce-Magdeburg i després Montpellier-Kiel.
I en tenis taula, el Reus Ganxet s'ha assegurat la participació la pròxima temporada en una competició europea femenina, Carles Vila.
Les reusenques van superar Linares a la passada jornada de la superdivisió femenina i fins i tot encara tenen opcions d'acabar a la quarta posició, a més de tenir ja clara la seva participació a Europa l'any que ve. Joan Carles Virgili és el president del Reus Ganxets.
Matemàticament ja estem classificats per Europa. Matemàticament tenim possibilitats d'escalar encara algunes posicions depenent del que fem a les properes primeres dues jornades, i bé, realment ha sigut un gir molt inesperat, però bé, molt contents, perquè bé, com havíem dit sempre nosaltres, el nostre objectiu era tornar-nos a classificar per jugar a Europa l'any que ve, i a veure què surt.
Virgili reconeix que ha estat una temporada molt estranya, amb una falta de regularitat que va quedar una mica compensada quan van decidir reforçar l'equip amb la japonesa Ina Kizuka.
El Vilafranca i l'Alpicat jugaran la temporada que ve a l'Hockey Lliga masculina. Isaac Vilalta, falten encara dues jornades per al final de la Lliga, però aquests dos equips s'han assegurat ja l'ascens.
I curiosament, tots dos l'han certificat per la derrota dels seus perseguidors. El Vilafranca és líder del grup nord de la divisió de plata i ha aconseguit l'ascens matemàtic després de la derrota del Vic. A l'altre grup, al sud, ha passat el mateix amb un Alpicat líder destacat durant tota la temporada i que es va aprofitar de l'ensopegada del Lloret. Cito Expósito, l'entrenador de l'Alpicat.
A mi personalment se m'ha fet llarg, feia moltes setmanes que ens havíem situat líders, que semblava que teníem un coixí de punts important, i d'alguna forma hem intentat que no fos així, però bueno, vas mirant pel retrovisor i vas mirant el resultat dels altres equips, i el Lloret venia molt fort i aconseguia anar-nos retallant punts.
L'Alpicat no va poder celebrar l'ascens perquè la derrota de Lloret va arribar un dia després que els lleidatans juguessin el seu partit. De fet, la notícia els va arribar quan Expósito estava dirigint des de la banqueta un partit del filial. La festa per l'ascens serà aquest proper dissabte, amb una festa amb els seus aficionats.
I més titulars del dia, Marta García?
Doncs mira, que avui comença l'Europeu de Gimnàstica Artística Masculina en Rimini, Itàlia, amb dos catalans, Joel Plata i Tierno Diallo. L'equip espanyol ja està classificat per als Jocs de París, que Paula Badosa ha quedat eliminada de l'Open de Madrid en el primer partit. Ha perdut contra la gallega Jessica Bousas en 3 sets. En waterpolo, que se juga avui un partit de la 20a jornada de Lliga, Tenerife Cheide Rubí, a partir de 11:15, perquè el partit es juga en Tenerife, i que la nova Creu Alta de Sabadell acollirà el Catalunya-Panamà del 29 de maig, un partit que se jugarà a les 7 de la vesprada i que se podrà seguir en directe per Televisió de Catalunya.
Com li treu suc als segons, la Marta García. Seguim amb la segona hora al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.